A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Quin lloc és aquest?
Només pot ser un lloc.
Tots nosaltres hem de decidir qui acabarem sent.
Això podria ser l'inici d'una nova era.
Anem a la Terra Mitjana.
El que estem escoltant és un trosset del tràiler del Senyor dels Anells, Els Anells del Poder, la nova sèrie basada en el clàssic de J.R.R. Tolkien, que ara és notícia per haver-se doblat en català. I què és el millor de tot? Doncs bé, que entre aquestes veus hi ha la d'Estel Tort, una actriu de doblatge que s'ha encarregat de donar veu a una de les protagonistes de la sèrie, la Galadriel.
Que no pas la vida.
Hi ha forces més enllà de la foscor.
Estel Tort, molt bona tarda i gràcies per pujar a La Caravana amb nosaltres.
Hola, bona tarda i a vosaltres.
Explica'ns una mica com ha estat aquesta experiència de posar veu a la Galadriel a una sèrie que s'està fent tan viral i tan bèstia com Els Anells del Poder.
Home, ha estat molt xulo, prèvia a l'estrena, perquè m'ho he passat molt bé, òbviament, com a persona que ja seguia i era fan de les pel·lícules, em va fer moltíssima il·lusió. I després... Home, el fet que hi hagi hagut doncs, tanta repercussió també amb el doblatge en català, sobretot, fa il·lusió, perquè amb aquests productes així més potents és com que es fa més visible també la nostra feina i sí que som la branca invisible i estem còmodes en aquest estat, però de tant en tant fa il·lusió que algú destaqui.
De seguida parlem d'això, del per què sou la branca invisible, del doblatge en català. Abans deixa'm preguntar-te quina ha estat la dificultat o què és el que més t'ha costat a l'hora de doblar El Senyor dels Anells, que suposo que té un llenguatge molt, molt característic, no?
Jo, mira, al final la Galadriel en aquesta saga és un personatge amb molt de caràcter i és com el target al qual em tenen acostumada. Ja solc fer sempre noies amb molt de caràcter o molt mala llet i coses d'aquestes. Llavors, en aquest sentit, sí que és més o menys el mateix. El que sí que em costa, en general, amb la gent que té una parla molt british, molt en original, que penso que sóc incapaç de reflectir això, no? Perquè, clar, no ho podem reflectir com a tal, ho podem reflectir en actitud, en caràcter, però aquest accent que a mi em sembla deliciós, sempre estava a sala com dient, oi, això no ho puc fer igual. Clar, és inviable, de fet.
Ens deies, creus que ha estat ben rebuda en català?
Home, jo crec que sí.
Sí, eh?
Jo crec que sí.
Ha tingut molt bones crítiques a través de xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació...
És que no estem acostumats a que es doblin productes per plataforma i menys d'aquest nivell. Llavors, jo crec que la gent li ha fet il·lusió.
Ha tardat massa en arribar al català a aquest nivell?
Home, clar, si fos per mi, des del primer dia. Si m'ho preguntes a mi, sí, sempre tarda.
T'ho pregunto diferent. Doblar aquesta sèrie al català ha estat un pas de gegant pel català?
Jo considero que sí. Que és com, a més, veient la rebuda i com ha reaccionat la gent, és com dir, veus? Potser que ho haguéssim fet abans, no? Si ha funcionat tan bé.
Dèiem que només cal donar un cop d'ull a les xarxes socials per comprovar que estan plenes d'elogis, de bones paraules per la traducció i per la riquesa lingüística del text i també per la interpretació d'actors i actrius de doblatge. I dic actors i actrius de doblatge perquè també en parlarem d'això, però no sou dobladors. Sou actors i actrius de doblatge.
Bueno, això és el que s'ha dit sempre, no? No somos dobladores, no doblamos cajas. Però bé, tampoc em sento ofesa. Sí.
Deia que ha estat molt ben rebut, però tampoc ha evitat crítiques. I aquí considera que paraules com engrut, atanya o, espera't que ho digui bé, envitricullat, que són paraules difícils d'entendre en català i això fa que la gent se'n distanciï. Creus que pot passar això o no?
Jo crec que és la gràcia també d'aquesta adaptació que igual que en original cada regió, cada raça parla amb un deix diferent, aquí s'ha volgut reflectir amb el llenguatge I crec que és una riquesa, a més, és, vaja, és que crec que porta riquesa, tal qual. A part de ser una altra època, vull dir, clar, si de cop veiéssim un doblatge, potser ambientat a l'any 2021, on comencéssim a utilitzar tot això, diguem, aviam, espera, que és una miqueta temporal. Però jo crec que aporta realment a la sèrie.
Si no vaig equivocat, has doblat a la Galadriel tant en català com en castellà.
Sí, efectivament.
Quina ha estat l'experiència de fer-ho en aquestes dues llengües? És a dir, primer ho vas fer en castellà i vas dir en català, ja tinc el to, ja sé quina veu posar-li, o a l'inversa, no ho sé.
En cap moment ens vam plantejar quin idioma fer primer, perquè s'havia de fer els dos, i ja està. I els fèiem de tirada, sí que el que fèiem després, sempre, clar, ja has assajat els takes, com aquell que diu, ja el segon sempre vas més ràpid, perquè ja saps on va, ja ho has vist abans, ja ho has posat en pràctica, llavors sempre vas una miqueta més ràpid amb el segon idioma. Però era exactament igual.
Anem a certa puresa del llenguatge en el doblatge, jo dic perquè de vegades sembla que el català estigui mancat d'un llenguatge col·loquial. I no ho dic només a les pel·lícules o només a les sèries, sinó a la nostra vida diària. I això fa que moltes pel·lícules on en castellà diuen exabruptes molt bèsties, en català puguem escoltar batu a l'olla. M'ho estic inventant, eh? Creus que això també pot allunyar o no?
A mi no, personalment. Llavors, clar, puc parlar per la meva pròpia experiència. Jo crec que el que passa és que hem adoptat un llenguatge col·loquial amb castellanismes, diguem, però jo al final a casa som tots catalanoparlants i parlem col·loquialment, no diem, oh mare, sisplau, passi amb la tassa de cafè, vull dir que al final acabem parlant de manera col·loquial. No sé a la joventut com pot reaccionar i depèn de cada persona. A mi no em molesta, jo he crescut amb Bola de Drac i vaja que s'insultaven bastant, curiosament.
Deixem incorporar en aquesta conversa una altra persona de doblatge que també en sap i en sap un tou. Ell és el Pau López, membre de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona i també actor de doblatge. Pau, què tal? Molt bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda, merci a vosaltres.
Què n'opines tu de la puresa, d'aquesta puresa que estem parlant en el llenguatge, en el doblatge en català?
Home, té el seu sentit. Des del començament, el doblatge en català es va plantejar quan va néixer TV3 amb la idea de ser un servei de difusió, perquè la gent escoltés el que és un català neutre, no més neutre, no sense com explicar-ho. Vaja, que la gent en aquella època veníem d'una època en què tot se sentia en castellà. I el català al carrer estava molt, molt ple de castellanismes.
Molt desfigurat del que era la llengua com a tal.
L'aparició del doblatge en català va suposar doncs, que la gent, i sobretot els infants i els joves, poguessin sentir un català correcte. I és aquesta difusió lingüística que tan important, que tant ens importa. Suposo que amb l'energia de voler ser molt, anem a fer un català supercorrecte, sí que hi havia algunes paraules, expressions que potser sí que eren més d'abans, que no es fan servir tant al dia a dia al carrer, però últimament crec que això ja s'ha
sí, ja canviat. Ara no sentim els casos com a Bola de Drac. Vaja, no sé, sí, parlo per mi, però almenys el producte que jo consumeixo ja no corren tant aquestes paraules.
Això és un tema lingüístic de les correccions i les traduccions que es duien a terme per això, molt, on es donava molta importància en que el català fos un català.
Deixeu-me trencar una llança no només a favor vostre, dels actors i les actrius de doblatge que ho feu en català, sinó també pel català mateix. I ho dic perquè m'emprenyo molt quan veig a la cartellera grans produccions, grans pel·lícules que vull anar a veure al cinema i tinc una hora i un cinema en concret per veure aquella pel·lícula en català.
I no gaire accessible, normalment.
I no gaire accessible, normalment.
És com a les 4 de la tarda d'un dijous, a la sort.
Per què passa això?
Això jo penso que és un assumpte de la distribuïdora.
Exacte.
Ells decideixen per els seus raonaments que és la millor manera de distribuir una versió d'una pel·lícula. Ells fan els seus estudis de mercat
Suposo que no volen arriscar. Sí. És a dir, fins ara no hem fet grans produccions en català. Sabem que en castellà funcionen, no?
Sí.
Dins de la ment d'algú que no s'està plantejant que hi hagi una política lingüística al darrere, eh? I que en algun moment doncs deuen dir, val, doncs provem-ho, però no ens arriscarem a posar-lo a les 12 o jo què sé, a les 10 del vespre d'un divendres i que no s'ompli, no?
Sí, jo crec que se sorprendrien, eh? Si,
jo també
si fessin la mateixa despesa o similar, o, bueno, la mateixa hauria de ser, tant en distribuir còpies en castellà com en català, jo crec que se sorprendrien molt. La gent té moltes ganes de veure les històries en la seva llengua materna.
Estem vivint moments de moltes superproduccions, no només al cinema, sinó també a les plataformes. Filmin a part, que ja l'he vanagloriat prou i ho seguiré fent. Però creieu que el català és més notori ara a les plataformes que al cinema convencional? S'ha apostat pel català?
Depèn de la plataforma, no?
Sí, depèn. Des de fa poc, plataformes com Netflix, Amazon, a Disney, es poden començar a veure moltes més coses.
I Prime, sobretot, sí. Està apostant moltíssim pel català ara.
Sí, sí, i ara, per primera vegada en molts anys, estem doblant coses en català per aquestes plataformes, que abans
totalment.
No
t'ho pregunto, Estel, deies Prime Video sobretot està apostant pel català, precisament on podem veure aquesta sèrie dels Anells del Poder. Què significa que Prime Video hagi apostat tant pel català?
Home, doncs significa, de cara a la població, el que estàvem comentant, que si algú té ganes de veure algun producte en català, hi és, i que a més quan tu poses, crec que és que si tu poses l'última sèrie que has vist, si estava en català, la següent, si hi ha l'opció en català, te la manté i te la respecta. Llavors, si això es pot mantenir, home, jo crec que és un pas de gegant pel català, perquè ara avui en dia bàsicament es consumeixen plataformes.
Sí, a casa és un goig. Els meus nens miren moltes pel·lícules a plataformes i jo em vaig sorprendre perquè la posaven una i, ostres, està en català. I no hem hagut de posar-ho expressament. I la següent també està en català.
No, encara ens sorprenem, no?
Sí, sí.
Ostres,
sí.
Que bé.
Fa il·lusió. Estem allà tots amb la llagrimeta. Bien.
Pau, deixa'm preguntar-te de quina manera treballeu des de la Junta per potenciar i enriquir aquest doblatge en català.
Bé, des de la Junta tenim molts fronts oberts, tenim moltes lluites i molts assumptes que tractem. Un d'ells, evidentment, és el doblatge en català, perquè venim d'una època en què se n'ha fet molt poc per qüestions de... Bueno, en fi, hi ha moltes casuístiques, de molts motius pels quals no s'ha doblat, no s'ha apostat tant pel doblatge en català últimament, però ara sembla ser que hi ha gent que s'ha despertat i es comença a apostar per tornar a oferir als telespectadors, tant per plataformes com a la pròpia TV3, continguts, produccions estrangeres, tant pel·lícules com sèries, per joves també, en català.
No vull entrar en el debat de si es fa més pel català, pel doblatge en català, aquí a casa nostra, si també es potencia o s'intenta potenciar de Madrid i és que aquí no se'n fa cas. No vull entrar en aquest debat, però sí que et preguntaré si des de casa nostra es fa suficient.
Si es fa suficient feina per fer més català o si es fa suficient...
Sí, si es fa suficient...
Per part de dubs, sí.
Sí, sí.
Per part de les institucions parlo, eh?
Ah.
Ui, aquesta.
Ah, no. Va, és perquè pensava que... havia de parlar en un grup, però no sé, les institucions... el que sabem és que per motius, pel que ens han explicat, econòmics i problemes d'aquesta mena, no s'ha pogut pressupostar moltes partides per doblar contingut estranger. No només dibuixos, sinó també sèries per TV3, o de molt temps no s'ha pogut comprar material de fora. Això t'hi mantés, però ara sembla ser que s'està fent un esforç i intentarem aprofitar-lo perquè tingui resultats positius i puguem seguir treballant-hi.
Des de la DUB, des de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona, vau publicar aquestes dades. El preu que TV3 paga de mitjana per minut de doblatge ha passat de 72 euros al minut a 49 euros al minut, una rebaixa del 30%. Es pot revertir aquesta situació i com es fa?
Esperem. Home, això com es fa, jo a títol personal, Pablo López, no sé molt d'estratègies i números, però sí, va haver un problema perquè no hi havia molts diners destinats a doblar contingut en català I aleshores els estudis de doblatge que ofertaven els seus serveis a TV3 per aconseguir el que fos que s'hagués de doblar, doncs cada cop doncs, havien de baixar una miqueta més els preus per veure qui aconseguia la feina. Va arribar un moment en què la baixada de preus impedia, en molts casos, pagar la tarifa, el salari normal que tocava a molta gent. Aleshores, es va començar a pagar menys, es va com enquistar aquesta manera aquests preus i no hi havia manera de pujar-los. I sembla ser que ara això està canviant una miqueta, afortunadament.
Estela, els actors i les actrius de doblatge viviu en situació precària?
Doncs tot depèn de la quantitat de feina que tinguis. Com bé sap la població, el món de la interpretació no és res estable que t'asseguri que cada mes tindràs feina o que cada setmana tindràs feina. Tot depèn de l'època, més aviat et diria jo, és molt una muntanya russa. Potser hi ha uns mesos que no pots ni respirar de lo atapeït de feina que vas i després de cop causa una mena de pou de no tinc res. Tot depèn, no et podria contestar d'una manera. Sí que és veritat que dins dels sectors de la interpretació, que també vinc del teatre musical i del teatre de text i tot plegat, econòmicament és un sector on que si tu entres i pots anar funcionant i entres dins de, no sé com dir-ho, dins d'una regularitat, entre cometes, de que et va coneixent tothom, funciona i van trucant, és molt més estable econòmicament que algú que està fent un musical fent d'ensemble, per dir alguna cosa, perquè allò són 3 mesos de feina i després veiem què ve. I no hi ha tanta producció. Un musical no s'estrena, una productora no estrena un musical cada 3 mesos, n'estrena un cada 2 anys o un a l'any i encara gràcies. I en canvi aquí tenim doncs, tots els productes de plataforma, que ara mateix hi ha molta quantitat de feina per això, perquè les plataformes a la que més productors tenga més vende, llavors s'estan posant molt les piles, entre això tele, cine, doncs al final hi ha feina. En productes teatrals és clar, hi ha menys quantitat de feina.
Abans parlàvem del purisme o del cert purisme que podia tenir el català en el doblatge. Ho faig a la inversa també, eh? Uh-huh. Us molesta el purisme de certes persones que diuen, no, és que jo no vull el doblatge, jo vull la versió original perquè si no em perdo tant per cent de l'actuació d'un actor, d'una actriu, etcètera.
Jo crec que això va a gustos. Sí. A mi em molesta més estar llegint subtítols i no poder veure el que estic veient que, en el meu cas, personal, que perdre'm les inflexions que faci de la veu, perquè almenys jo com a actriu, jo el que intento és respectar el 100% tant com puc, traslladant-ho en l'idioma en el que estic doblant, el que fa aquella persona. Llavors, jo crec que la nostra feina és intentar acostar de la manera més fidel possible en el nostre idioma a aquella feina que ha fet un altre actor. O sigui, el primer pas és respecte màxim per la feina com a actor que ha tingut l'original. Llavors, a partir d'aquí, cadascú... A mi el que em molesta és la premissa de és que així no s'aprèn anglès. Aviam, a veure...
Pau que riu, també.
Això no.
Sí, és tan absurd.
No, per moltes sèries turques que et posis en turc, ja t'asseguro jo que no acabaràs parlant turc. No és això el que et farà aprendre anglès, que et pot fer practicar o et pot fer endinsar-te, et pots fer... Però t'has de posar els subtítols en anglès, també. Vull dir, que l'argument sigui que per culpa del doblatge en aquest país no es parla anglès, home, a veure, sisplau, crec que anem més enllà d'això.
Si vol aprendre anglès... aprenent anglès.
Home, i tant.
Creieu que està valorat dins del món cinematogràfic el món del doblatge? O que està prou valorat?
Cinematogràfic globalment? O...
Uh-huh, globalment, sí.
Bueno, doncs... suposo que sempre som el germanet lleig una mica, no?
No ho sé ben bé. Sé que no. Hi ha alguns actors estrangers que...
M'explico, perdó. Jo faig evident la pregunta i el perquè de la pregunta. Uh-huh. Per què els Goya jo no veig Goya mejor doblaje?
Jo crec que en el fons també és a millor interpretació directament, no? Perquè si... Bueno, parlo... Ara és la meva opinió 100%, No parlo per cap col·lectiu ni res.
No, us pregunto per la vostra opinió, sí.
Clar, potser sí que un reconeixement fora bonic, però jo crec, per exemple, si em donen a mi a la millor interpretació per Galadriel, jo em sentiria una miqueta impostora, perquè en el fons jo l'únic que he fet és calcar la interpretació que ha fet la Morfydd Clark. perquè és la meva feina. No he creat una interpretació de zero.
Però abans ens deies, som una mica els invisibles, no?
Bueno, perquè crec que és el paper que ens toca, realment.
Val.
És a dir, és el que s'ha comentat sempre, no? Que si tu vas a veure una pel·lícula doblada i surts parlant que bona que és la pel·li i tal, bona senyal, és que el doblatge estava de meravella perquè ningú se n'ha adonat. I en canvi és lo típic, quan està mal doblat tothom, oh, el doblatge, que mal. Llavors, jo crec que és lo xulo, que sigui simplement un mitjà per fer-te arribar la pel·lícula en el teu idioma i tu la puguis gaudir d'una manera més completa. I que, clar, això, òbviament, ens... o sigui, crec que tenim un valor, òbviament, la nostra feina té molt de valor, però crec que part d'aquest valor és la invisibilitat. O sigui,
Pau, no es finquéssim el cap.
Aquesta era la meva opinió.
Sí, sí, hi estic d'acord. Les veus que doblen una pel·lícula o una sèrie han de passar desapercebudes. D'això es tracta un bon doblatge. De fer-ho també amb un ajust que sembli... Ja sé que és una mentida, però és una mentida que acceptem.
Bueno, estem fent de Max al final, no?
Sí, és una il·lusió.
Sí.
Per fer que aquesta il·lusió sigui... Bueno, te l'empassis, doncs has de fer-ho molt bé. I, en fi, sí, té molt de valor. Clar, quan una persona no... Quan no s'és actor, de seguida es nota. Aleshores,
sí.
Hi ha com molta exigència allà darrere. Però és molt important que passi desapercebut.
Ara em parlàveu de que és una il·lusió. Clar, quan surt una pel·lícula, surt una sèrie, al cap de poc temps acaba sortint el videojoc. Els videojocs són el nou paradigma, la nova porta del doblatge, també?
Ostres, mira, jo no n'he fet gaires de videojocs, i ja m'agradaria, perquè...
No n'he fet gaires, però no has fet?
Algun... Vaig fer dos n'he fet,
és diferent.
Crec. Va diferent.
Sí, va es
funciona diferent, hasta la manera de gravar,
sí?
Tot.
Sí, sí.
Estàs doblant imatge...
No arribes a doblar imatge,
no.
Eh? Et passen uns talls de veu, unes interpretacions.
I ha de ser clavat en aquell temps.
Sí, tu veus la ona de so d'aquella interpretació i llavors immediatament tu has de fer la mateixa interpretació en el mateix temps, has de clavar l'ona original amb la teva llengua.
Perquè, clar, això són àudios que es van tirant en moments molt concrets.
Sí.
O sigui que està estudiadíssim, també.
Sí, 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 sí.
Llavors, és... I quasi mai, de fet, hi ha una imatge. Rara vegada. O sigui, sí que hi ha monigotes parlant, però quasi tot són frases de mentre tu estàs portant, m'invento l'arma, se senten...
Sí, són veus de fondo.
Hi ha de tot. Estel, de videojoc.
En el cas dels Anells del Poder, és obvi, no et preguntaré... Què pot arribar a passar, etcètera, etcètera, etcètera. Jo en sóc absolutament fan, en sóc absolutament espectador i vull descobrir-ho jo. Però tu l'has vist ja?
No.
No?
Clar, jo només veig els meus trossos, eh? Hem de ser conscients d'això.
No, és que no sé com va.
Clar, no.
Com va això?
Jo gravo el meu.
Val.
I clar, el que jo gravo ho he de veure,
sí, clar.
Per un sentit obvi.
Val.
Però jo no veig tota la sèrie en cap moment, ni la pel·li.
És a dir, tu saps el que li passa al teu personatge.
Exacte, tot el que implica escenes on jo hi parlo, val. Però jo estic veient la sèrie molt feliç com a primera espectadora, perquè clar, totes les altres trames no en sé res. I els hi vaig dir, li vaig dir al director, dic, no vull saber res, perquè jo vull disfrutar. Sí, sí, sí.
Pau, com a membre de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona, hi ha una altra característica, es diu molt, que tothom, evidentment amb estudis previs, tothom es pot dedicar al doblatge perquè es necessiten veus d'aquí a Lima. Això és cert o que hi ha de mite?
Sí, sí, no, es necessiten molts tipus de veus, molts colors de veus, des de veus de nen petit fins a veus de gent gran, fins a veus estranyes, i no, els colors de veus que es necessiten són...
Infinits.
Són infinits, tants com el que requereixin les pel·lícules o les sèries. El que és indispensable és que la persona que tingui la veu bonica, lletja o especial, sàpiga interpretar. Perquè, si no, no serveix absolutament... No serveix que tinguis una veu característica si la persona que tens a la pantalla està expressant una emoció, la que sigui, bona, dolenta, i tu no dones el mateix. Aleshores, no està funcionant. No. I és quan passa que la veu no està enganxada a la pantalla i la gent diu... ostres, això, el doblatge, no... Mm. Total, que la interpretació... Evidentment, el doblatge és una tècnica, eh?
Uh-huh. També, sí, molt, has d'entrar dins d'aquest joc, perquè
sí,
és...
Sí, tècnica vocal i de saber sincronitzar i fixar-te. I també de molts reflexes, molta rapidesa, perquè tu vas sí. als estudis i no saps què vas a fer, i de sobte et posen, vés a l'escena tal i et dius... no sé...
Pol.
I ets aquest que entra per aquí i atraca aquestes dues persones. I de sobte sí. tu t'has de posar situació, has de mirar l'escena... I en aquests pocs minuts...
T'has de mimetitzar.
Clar, no, però no hem d'oblidar que la persona que tens a la pantalla, encara que només tingui aquella escena, ha estat assajant potser un mes per la seva escena de la lladre que roba la cartera a un senyor. Mm. Que té dos frases, però aquell actor, perquè és un actor, potser ha estat un mes assajant aquella escena. Tu has de respectar allò, tu ho has de posar tot per fer, encara que sigui, només tingui la frase «Dóna'm la cartera». Mm.
Us estressa d'alguna manera que hi hagi tanta superproducció una rere l'altra i que s'hagi de doblar constantment?
Suposo que va a èpoques. Depèn del que t'enganxi de feina, no?
Sí, va a èpoques, sempre.
Sí. Clar, sí que de cop, jo què sé, si et dona la casualitat que estàs en tres sèries d'aquestes que es van estrenant setmana a setmana i és que s'ha d'entregar ja. Però això, com diria ja, com a qualsevol feina d'aquest món... Sí. Que si a una època que estàs ajuntat moltes feines a la vegada, òbviament aniràs estressat i si no, pues aniràs més tranquil.
A molts anys també es trigava molt més a doblar una pel·lícula. Es podia trigar un mes. Ara una pel·lícula s'ha de fer en dues setmanes màxim, o una, a vegades. Yeah, yeah. I tot té molta pressa.
Està meravellós avui saber com funciona tot el món del doblatge, de la mà d'Estel Tor, dobladora de la sèrie El Poder dels Anells. Ha doblat moltíssimes més pel·lícules, moltíssimes més sèries. Estel, ens escoltem, eh? T'escoltem.
Endavant.
Pau López, membre de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona i també actor de doblatge, moltíssimes gràcies per venir. Una abraçada a tots.
Merci, dos. A vosaltres.
Ràdio Estel.